Va, 9 i 46, 4 i 46, aquí la familieta de Radio Illa avui està molt contents perquè estrenem un nou espai i a més ho feim amb una vella amiga de Radio Illa, de fet una coneguda de l'esfera pública de Formentera, ha passat del món de la política ara al món de la iniciativa privada, en aquest cas doncs, tirant del que sempre ha sabut fer, que és doncs, les seves teràpies de psicologia i en favor del benestar i salut. Tenim amb naltros a Vanessa Parellada, psicòloga. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom. Quina alegria tornar.
Doncs sí, mira, et vas estrenar a Radio Illa, jo diria que el 2017 o 18 en un espai sobre ocupació.
No, devia ser bastant abans.
Abans
clar, perquè el 15 vaig començar com a...
Política.
Jo vaig ser tècnica del Consell del 2008 al 2015. I crec que aquesta idea de la secció, que la vaig parlar amb en Pere Serra, que llavors era el coordinador o el cap de secció, doncs devia ser 2010, 2011...
Com passa el temps,
després.
Jo et situava el 16-17 i resulta que no, que estem parlant del 14-15, perquè
clar.
Va ser just abans de l'entrada en política.
Exacte.
Després, dos legislatures d'estar en l'arena política.
Sí.
I ara tornes a la teva professió, que és la de psicòloga.
Sí. La meva passió de tota la vida, des que era petita.
A veure, si parlem de psicologia i salut mental i benestar emocional, com funciona això, grans trets? Com funciona la nostra maquinària, el nostre cervell?
Ostres, quina pregunta més bona. Si ens imaginem, si comencem des del principi, al final les emocions, els pensaments, fins i tot els moviments, tot el nostre cos passa pel sistema nerviós, no? L'aparell central del cos que controla tot això és el sistema nerviós, que hi hauria la part que és el que en diuen sistema nerviós central, que seria l'encèfal, dintre de l'encèfal hi ha el cervell, que normalment confonem cervell i encèfal, la medul·la espinal i llavors el sistema nerviós perifèric, que es diu que són tots els nervis. Però després també hi ha un altre sistema en el cos, que és el sistema endocrí, que és el que té a veure amb les hormones, no? Tots aquells òrgans i aparells que secreten hormones a la sang que també tenen efectes damunt de les emocions, damunt de la conducta. Per exemple, l'hipotàlam hi ha uns nuclis en el cervell que secreten oxitocina, les glàndules suprarrenals secreten cortisol, i són tot hormones que tenen molt a veure i molta influència també en el nostre estat d'ànim. Com funciona? Bàsicament funcionem a base d'impulsos nerviosos. Hi ha un estímul que impacta en el nostre cos, que genera un impuls nerviós que va fins al cervell, al sistema nerviós en general, al sistema nerviós central, i llavors hi ha una resposta en aquest estímul que ha entrat. I les neurones es comuniquen amb unes substàncies químiques, aquest impuls elèctric fa que s'alliberin unes substàncies químiques d'una neurona a un espai entre les neurones i llavors les neurones del voltant capten o aquestes substàncies químiques interactuen en aquestes neurones del voltant i damunt aquestes substàncies químiques és on actuen els fàrmacs que a vegades es prenen en determinats trastorns.
Aquí entren la psicologia, la psiquiatria, la teràpia, no? Com,
sí.
Com ajuden o com condicionen el funcionament del cervell i tots els complements de nervis i el sistema endocrí?
Ens podem imaginar que tot això que he explicat és com si fos un ordinador, vale? Per posar un símil que ens ajudi a entendre com funcionen les coses, no? Un ordinador que té una part que és una part que seria el hardware, no? La part aquesta física i química que he explicat, i després hi haurien els programes i els aprenentatges que fem que provoquen alteracions en aquestes neurones, provoquen connexions noves que no existien, i després estem de la part conscient nostra que pot interactuar i pot modificar aquest programari, com si nosaltres fóssim l'usuari que està davant de l'ordinador, treballant amb aquest estri que té, no? Per circular i per viure. I després la part de la teràpia seria doncs, com si en algun moment hi ha alguna cosa que no funciona bé, triguen a arrencar l'ordinador, està ple, pel que sigui, no funciona bé, i demanes ajuda a algú.
Clar.
Que t'ajuda a reprogramar potser aquest ordinador, a veure què falla, i aquí és on entrarien els terapeutes, els psicòlegs, psicòlogues, i també la part de la psiquiatria, que és molt important perquè en segons quins moments la química del cervell es desequilibra. i en una depressió, per exemple, baixen molt els nivells de serotonina, que és un d'aquests neurotransmissors que he dit, no? Una d'aquestes substàncies químiques que hi ha entre les neurones, i a vegades és difícil treballar amb una persona que té la química del cervell desequilibrada perquè vol fer allò que tu li dius que hauria de fer o entén el que li dius, però no pot fer-ho.
A més, aquí jo crec, Vanessa, que hauríem de fer un tema de, com una mena com de tabú. O sigui, si jo em faig mal al turmell i no puc caminar bé, tothom entendrà que em prengui una medicació perquè se'm desinflami, perquè em posi un guix, el que sigui, no?
Sí.
Però crec que amb els temes dels desequilibris químics del cervell, sí, i els antidepressius i ansiolítics i tal, no s'entén igual, eh?
No, ens costa molt i ens fa molta por, i és normal que ens faci por prendre medicació que afecta el cervell, perquè al final el cervell és un gran desconegut. Moltes vegades, tradicionalment, ara ja no és tan així, no? Però al principi, els inicis de la medicació, sabien el que feien per assaig-error. Et donaven una medicació i sabien què havia fet aquella medicació veient el resultat. Es feien aquests assajos clínics i moltes vegades no sabien, fins que no ho provaven, si allò aniria bé o no, no? Perquè hi ha molt desconeixement sobre com funciona el cervell, i també és lògic, perquè fer segons quin tipus d'experiments en fàrmacs i cervells d'humans, doncs és èticament, sí, no es permetria, no? Però és molt important entendre, com tu dius, i en general la salut mental en tot, no? O sigui, una persona que té ansietat o que té depressió no és una persona que fa cuento ni una persona que està trista. És una persona que no es pot aixecar del llit, potser. Però és que moltes vegades aquestes persones se senten tan malament, se'ls ajunta el malestar psicològic que tenen amb el sentiment d'incapacitat o de culpabilitat, de no poder fer allò que voldrien fer, i és que no poden fer-ho. I llavors hi ha molta gent que sí, que es dona permís per estar malalta, com si diguéssim, però llavors hi ha molta gent que opta per sobrecompensar i intentar fer més que ningú, i que ningú noti que està malalta, perquè estem parlant d'una persona que té probablement la química del cervell desequilibrada, que amb una mica de medicació donada per un psiquiatre, que aquesta és una altra de les qüestions que és importantíssim canviar i que no depèn de nosaltres, però bueno, que anar-ho dient potser sí que al final ens faran cas, no?
Okay.
La medicació psiquiàtrica l'ha de receptar i controlar un psiquiatre. No pot ser que un metge de capçalera recepti antidepressius. Està bé que la primera visita la faci un metge de capçalera perquè és el teu metge de confiança.
Bueno, com sempre, però et deriva, no?
Sí, però s'ha de derivar la gent, els professionals. I les persones que van al metge perquè se senten malament, perquè arriben plorant, probablement la majoria de vegades, o amb un atac de pànic, els hi costa molt que els derivin al psiquiatre. I és la psiquiatra la que ha de fer el seguiment de la medicació psiquiàtrica, perquè és la seva especialitat.
Sembla lògic, no? Si tinguéssim una lesió a l'espatlla no tindríem cap dubte que ha de ser el traumatòleg el que ens ha d'atendre, no?
Doncs hi ha molta... Igual en el traumatòleg tampoc et deriven ràpid, però en el cas de salut mental és flagrant, perquè no tenen els coneixements ni tenen per què tenir-los. Són metges de medicina general i han de deixar les especialitats a les persones que són especialistes. I, a més, tenint en compte que tenim una sanitat pública, que tots i totes hi contribuïm, que un medicament antidepressiu o ansiolític a través de la Seguretat Social té un cost molt reduït i que pot ajudar-nos molt a disminuir aquest patiment inicial. Els antidepressius, és veritat que t'has d'esperar 3-4 setmanes a començar a notar els efectes perquè actuen d'una altra manera, que això també és la por. Vale, jo ara em prenc l'antidepressiu i em trobo bé, però quan me'l deixi de prendre, tornaré a ser, no, aquesta identificació que a vegades fem amb els símptomes, no, de no sóc jo, Vanessa, que tinc una depressió, sinó jo, Vanessa, sóc així. Sóc una persona que no té energia, sóc... I a vegades ens costa a nosaltres separar el que ens passa del que som i entendre que com funciona aquesta medicació, i que quan estigui la química del cervell equilibrada, tu seràs la persona que ets ara o la persona que vulguis ser, la persona alegre, la persona vital, i justament la gràcia dels antidepressius és que ajuden el cervell a secretar els nivells de serotonina que necessita per funcionar. Així com els ansiolítics, o sigui, els medicaments per l'ansietat, pels nervis, tenen un altre funcionament, és més immediat, però també és més fàcil que et puguis generar dependència en aquests medicaments. Els antidepressius no generes dependència amb un antidepressiu i te l'han de treure a poc, perquè si no pot fer un efecte rebot, però un cop te'l treuen tu tornes a ser ets la persona que ets mentre te l'has estat prenent durant aquell any allà i mig, però simplement amb un funcionament diferent. I això també és algo important respecte als psicòlegs. Hi ha molta gent que té aquest enganxe en el terapeuta o a la psicòloga. No, jo aquesta decisió no la puc prendre fins que no ho parli amb la meva psicòloga. Mm. O jo no et puc contestar això, ostres, aquest problema l'he de parlar amb ella, no? Que tenen el psicòleg o la psicòloga com un assessor personal o com un amic o com un familiar. Això no és una bona pràctica
terapèutica.
Una persona s'ha d'entendre el psicòleg si seguim amb l'exemple d'abans de l'ordinador o un mecànic, no? Això es veu molt clar. Tu portes un cotxe, condueixes tu sol, o amb acompanyants, qui sigui, però tu portes el control del volant, en algun moment s'espatlla el cotxe, l'has de dur al mecànic, te l'arreglen i te'l tornen. Però no tens el mecànic conduint al teu costat. No li preguntes cada dos per tres, en aquest stop em paro o segueixo? És absurd. Pues el psicòleg i la psicòloga han de fer el mateix. Què necessites? 6 sessions, 8 sessions, 10 sessions, depèn de la persona. Igual al principi setmanals, després quinzenals, després potser mensuals, però el psicòleg és una ajuda puntual.
Jo sé que això, cada persona és un món i cada cas doncs, tindrà les seves complexitats específiques, no? Però en general, Vanessa, la gent que més o menys ronda pel món i que pot tenir uns episodis doncs, d'estar baixos, de tenir inseguretat, de sentir-se tristos, deprimits, el que sigui, aquesta gent més o menys, quin és l'horitzó terapèutic que tenen?
Aquesta també és una bona pregunta. En general, a no ser que hi hagi un trastorn mental greu o una malaltia psiquiàtrica greu, la majoria de nosaltres som persones que funcionem de manera adaptada. No? Tenim família, tenim feina, tenim el que sigui. Doncs tots nosaltres, la gran majoria de tota aquesta massa de gent que som, patim massa.
Patim molt, eh?
Patim molt per coses que no són tan difícils de solucionar. I aquí és on haurien d'entrar, on jo crec que pot ajudar la psicologia. A buidar aquesta motxilla que ens pesa, que ens hem acostumat a portar-la, però que no tindríem per què carregar amb moltes de les coses amb les que carreguem, perquè no són difícils de solucionar. Si tens ganes de fer-ho i si trobes la manera i saps la manera de fer-ho. Però en general, patim massa per coses que no hauríem de patir. I m'agrada poder parlar d'això a la ràdio perquè és un missatge esperançador, no? Saber que realment podríem viure sense... Que, de fet, és el que deia, vivim adaptats a la societat, no? O sigui, no som persones que tinguem problemes. A vegades sí que hi ha una punta d'algú que ho desestabilitza tot, però la sopa s'ha anat coent durant molt de temps, igual des de la infantesa. No?
Ve de lluny.
Ve de lluny. Potser ens fa molta por també obrir aquella caixa dels trons perquè a veure què em trobaré.
Perquè quan notes aquest malestar que ve de lluny, és possible que primer tinguis menys fe en pensar que el pots resoldre perquè ve de lluny i sempre t'ha acompanyat.
Sí, ningú em podrà ajudar, és que jo sóc així, això. És que sempre m'ha passat això. És que... I moltes vegades patim el 90% de les coses que ens preocupen, i de fet hi ha estudis que han arribat a aquesta conclusió de número, el 90,50 i pico, 57 crec, de les coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Vivim moltes vegades enfocats i projectats en un futur catastròfic que no arriba a passar mai. Per tant, és bonic, i jo penso que aquí podem ajudar, a entendre com funcionem. Perquè, com diu la Marian Rojas, una psiquiatra molt mediàtica, perquè és molt bona, és molt... dona molt en el clau, ella té una frase que és molt bonica que diu comprender és aliviar. Entenent el que ens passa i com funcionem, ja tenim una part grandíssima del malestar que està solucionat. No vol dir que quan anem a teràpia ens convertirem en una persona diferent, perquè no tenim per què ser diferents, per ser millors o per estar bé. Anem a teràpia per entendre com som, per veure on estan les nostres costures, per on fallem més, veure quins són els factors estressors que activen o que fan que activin aquestes costures que tenim més dèbils, pel que sigui, i aprendre com podem prevenir que passin certes coses, entendre per què patem per allà, mirar d'evitar-ho, no tornar a patar per allà. Però hi ha vegades que doncs tu ets així, la teva estructura és aquesta, doncs veure de quina manera pots viure amb allò i com pots prevenir certes coses. I hi ha coses que sí que es poden canviar. L'autoestima es pot treballar, la depressió es pot treballar, l'ansietat... No hem de viure tan estressats i tan amb aquesta sensació de que arrosseguem, que ens arrosseguem per la vida, no? Això és fàcil de solucionar.
No em digueu que escoltant tot això, doncs no sentiu almenys una alarma que diu: "Ostres, d'això em puc aprendre alguna cosa." I això és el que intentarem aquests dies, amb la Vanessa Parellada, aprendre alguna cosa. Us convidam a que li feu arribar temes que us preocupin.
Perfecte.
El teu Insta, tu et mous bastant a Insta,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Bueno, el de feina que he fet és el de Vanessa Parellada, @VanessaParellada.
Molt bé.
O el mail vanessaparelladatorres@gmail.com, o si no, a vosaltres, a la ràdio, i ja està.
info@radioilla.cat, o si no, Vanessa, amb dos S's, Parellada, torres@gmail.com, o al seu Insta, Vanessa Parellada. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i a reveure.